Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per acomiadar l'estiu astronòmic. Cel entre mig i força ennuvolat amb algun plogim o ruixat entre el migdia i durant la propera nit.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquest matí entrevistarem l'advocat de Dolors Bassa, Mariano Vergés. Parlarem de la intenció del govern espanyol d'aprovar ja la reforma del Codi Penal que permetria rebaixar la pena de l'exconsellera torruellenca. Segons ha avançat aquest cap de setmana a La Vanguardia, Pedro Sánchez vol portar aquesta tardor al Congrés dels Diputats la reforma del delicte de sedició. Si es canvia aquest precepte, es podrien reduir anys de presó als líders independentistes. És el pas que vol fer el PSOE per resoldre la situació dels presos. El Tribunal Suprem hauria d'aplicar la rebaixa de manera automàtica. Amb aquesta informació i amb aquesta entrevista que farem aquest advocat de Dolors Bassa, comencem el supermatí d'avui, que és dilluns, és 21 de setembre del 2020, i aquestes són les notícies de casa nostra. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Jordi Soler no acabarà el mandat com a alcalde de Calonge i Sant Antoni si prospera la moció de censura que ha presentat. Els últims mesos, diu, hi hauria un altre company.
Ho va revelar en una entrevista a Ràdio Capital, tot i que no va aclarir qui seria el seu successor i va dir que podria ser qualsevol de la seva coalició. Soler va assegurar que a partir del dia 2 d'octubre ja hi haurà mesures per encarrilar Sant Antoni i Calonge cap al referent que era.
Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia.
Atropellen un duc a la carretera de Palamós a Sant Feliu de Guix.
Aquest estiu han mort 4 exemplars d'aquesta espècie al Baix Empordà. 3 d'ells han estat electrocutats per les línies elèctriques, mentre aquest últim, el quart, ha estat atropellat segons el grup de natura externa.
I us expliquem també a aquesta hora que jutjaran un veí de Palafrugell acusat de traficar amb drogues.
L'acusat serà jutjat aquest dimecres i dijous per l'audiència de Lleida per presumptament formar part d'una xarxa dedicada al tràfic de drogues amb operacions a Lleida i Tarragona, juntament amb 9 persones més.
8 del matí, 2 minuts. Anna, bon dia.
Bon dia.
Torroella de Montgrí instal·la un sistema de videovigilància als accessos de la ciutat per detectar vehicles que hagin pogut estar implicats en delictes.
L'Ajuntament de Torroella ha instal·lat 2 càmeres amb reconeixement automàtic de matrícules. L'objectiu d'aquest sistema és creuar dades amb altres cossos policials i generar alertes quan es detecti l'entrada o sortida d'un vehicle implicat en algun delicte.
I saltem cap a l'Alt Empordà, però no és poc rellevant que els museus de l'ecosistema de la Fundació Gala Dalí obriran fins al dia 1 de novembre.
Aquesta és la segona pròrroga aprovada per la Fundació Dalí sobre l'obertura dels 3 museus, ja que en un principi els equipaments havien de baixar la persiana el dia 13 de setembre. En el cas del Museu de Figueres i el Castell de Púbol, obriran de dimecres a diumenge a partir de 2:15 del matí i fins a 3 de la tarda.
I del 9 a l'11 d'octubre arriba el Mirell Festival, això és a la Bisbal d'Empordà.
L'objectiu és vincular la història de la música de Catalunya amb imatge. El festival omplirà el Teatre Mundial de documentals musicals i xerrades. La programació de la nova proposta cultural, que pren el nom del joc popular empordanès, inclourà un total de 6 documentals, una pel·lícula, un concert i 10 convidats.
8 del matí i 3 minuts. Lorena Lupo, bon dia.
Bon dia.
El Consorci de la Costa Brava aprofita definitivament la modificació dels estatuts i l'adhesió de 20 nous membres.
Per primera vegada des de l'any 1971, el Consorci de la Costa Brava fa una ampliació amb 20 nous membres. La incorporació es farà efectiva a partir de l'1 de gener del 2021, un cop la Diputació de Girona i els 27 municipis litorals que ja en formaven part ratifiquin l'acord en els seus respectius plens. L'entrada en vigor d'aquests canvis històrics coincidirà amb el seu 50è aniversari.
I avui us expliquem també que s'ha suspès la festa de la cervesa de Platja d'Aro 2020, la festa de Halloween i el túnel del terror per evitar aglomeracions i garantir de passada la seguretat davant la Covid, que encara la tenim a casa nostra, tot i que hi ha dies que faci falta recordar una mica, encara la tenim a casa nostra.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró anuncia la suspensió de la festa de la cervesa prevista del 2 al 4 i del 9 al 12 d'octubre, també la festa de Halloween i el túnel del terror de l'1 de novembre. Tot i haver estudiat altres formats, cap d'ells ha estat viable per a la seguretat dels visitants.
I el passat 18 va arrencar una nova setmana internacional dels mercats que ha aterrat a Girona amb l'objectiu de promoure el consum d'aliments de proximitat per mantenir un model sostenible.
El lema d'aquesta nova edició és compra responsable, compra sostenible. Com a novetats tindrem el batch cooking, el subministrament de bosses isotèrmiques per part del mercat de Palafrugell, lots de compra sortejats pel mercat de Palamós i bosses repartides pel mercat de Sant Feliu de Guíxols.
Les 8 del matí i 5 minuts. I encara en l'àmbit internacional, us expliquem que els treballadors de Saint-Gobain tornen a tallar l'N340 a l'Arboç per denunciar el tancament de la cristalleria, per bé que aquesta matinada el secretari del Departament de Treball, Afers Socials i Ciutadania, Albert Ginesta, ha anunciat a Twitter que hi havia principi d'acord. Per altra banda, la plataforma 3 d'octubre vol encerclar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per commemorar els 3 anys de l'aturada de país. L'acció s'emmarca en la campanya Seguim la lluita contra la repressió i per la defensa dels drets i les llibertats que ha celebrat el seu primer acte davant l'antiga seu d'Economia, la Rambla de Catalunya amb Gran Via, això a la ciutat de Barcelona. I finalment, les universitats comencen el curs amb un model híbrid i prioritzant les classes presencials entre els alumnes de primer. Seguint les recomanacions, el model híbrid que combina formació telemàtica a l'aula s'ha imposat aquest primer semestre per l'actual situació de la pandèmia.
Supermatí.
Albert, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Miquel.
Anem amb la previsió del temps pel dia d'avui.
Som-hi amb el darrer dia oficial de l'estiu astronòmic. Recordem que demà a 3:45 hora catalana arriba la tardor. De moment, aquest darrer dia d'estiu, amb més aviat poc sol, algunes clarianes, però en general el cel estarà entre mig i força ennuvolat. Fem un repàs de temperatures actuals al Baix Empordà, 16 graus a la Bisbal, Palafrugell i Palamós amb 18 graus i Calonge i Verges amb 17 graus. Valors màxims que avui s'enfilaran fins als 27 graus. Al radar observem com a hores d'ara estan descarregant fortes tempestes sobre el mar entre el sud de la Costa Brava i nord de la Costa Central, i és probable que al migdia i també durant la nit i propera matinada puguin arribar alguns d'aquests ruixats o plugims, en general de caràcter feble, tot i que localment ho poden fer acompanyats de tempesta. Demà, amb un estat de cel variable, amb clarianes algunes estones, però també encara amb aquesta presència d'inestabilitat, que farà que a migdia tornin a créixer algunes nuvolades i fins i tot pugui descarregar algun ruixat més. I, Miquel, no sé si t'agrada el temps d'estiu, però sembla que...
M'agrada el temps d'estiu, però he sentit a dir que se'n va ja definitivament, eh?
Sembla que el podem acomiadar força clarament, si no canvia molt la cosa, perquè a mitjà termini, entre dijous i divendres, arriba una entrada de component de vent del nord, amb aire fred, i farà baixar notablement la temperatura.
Escolta, la setmana passada ens la vam passar sentint a dir que hi hauria un Medicane i sí. Ha quedat una mica en fum d'encenalls, això, eh?
No, el Medicane que hi ha hagut a Grècia ha fet estralls, o sigui...
No, un Medicane no, ara m'estic confonent. No, però jo recordo haver vist en Molina i en Mauri a la tele que tant un com l'altre havien dit en algun moment: és la primera vegada a la meva vida en 30 anys de professió que veig una cosa com aquesta davant de les costes de Portugal, que creuarà la península i que ens afectarà no sé què. I tot això ha fet una calor tant dissabte com diumenge que déu-n'hi-do.
Sí, home, hem de parlar era una borrasca que es va aprofunditzar i que tenia un nucli relativament al principi fred, després relativament càlid, i que ha portat també força pluja a molta part de Portugal, també de la península. A nosaltres, però, tal com vam dir aquí a Ràdio Capital amb en Dani el divendres o dijous passat, de resquitlló, ens va tocar de resquitlló, van caure 4 gotes, crec que va ser dissabte o divendres, i poca cosa. Sí que és cert que és una cosa molt notable, perquè es va convertir en tempesta subtropical a la nostra zona, i això és la primera vegada que passava, que es convertís en tempesta subtropical una borrasca d'aquestes dimensions, amb un ull pràcticament molt ben format. Semblava com un petit huracà, afortunadament amb ratxes de vent poc fortes, i a nosaltres no ens va afectar.
Doncs escolta, gràcies per il·lustrar-nos una mica sobre què ha passat i sobretot el que ens passarà en els propers dies, que com deies, avui últim dia d'estiu, s'acaba ja l'estiu i sembla que també des d'un punt de vista climatològic arriba ja la tardor, que a més es farà notar, eh?
Sí, a partir de dijous divendres, entrada vent del nord i refrescada.
Doncs Albert, que vagi molt bé, gràcies i bon dia.
Bon dia, fins després.
I passen 9 minuts a les 8 del matí i esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital i ara mateix de fons ja hem triat com a cançó del dia una producció que ens recomana Marc Lapesca com cada setmana. La cançó es diu Hypnotized, és la proposta de Purple Disco Machine amb Sophie and the Giants, que vam apostar per ella fa unes setmanes i estem veient com cada dia té una mica més d'èxit. Ens té totalment enganxats i és una de les cançons que pots escoltar a la nostra Ràdio Fórmula, just quan s'acabi aquest programa. This city's at tight, suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taking time to realize. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. So hold me tight, I just wanna fade out. Somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. I fell down so low, found nowhere to go. But I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, stepped into the white. But I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been tonight. Yeah, it's taking time to realize. But I'm coming home, I'm coming back down tonight.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Arriben els pirates i els corsaris a l'Estartit del 25 al 27 de setembre. Reserveu les dates. Nous espectacles, noves visites, noves activitats. Propostes per totes les edats i amb totes les mesures de seguretat. Consulteu tota la programació a les nostres xarxes socials. Pirates i corsaris Illes Medes. Als webs visitaestartit.com i en estartit.com. I al 972 75 19 10. Recordeu, pirates i corsaris del 25 al 27 de setembre. A l'Estartit.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En
tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge estarà una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Supermatí, amb en Miquel 40.
És gairebé un quart de nou del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Jordi Soler no acabarà el mandat com a alcalde si prospera la moció de censura que ha presentat. Els últims mesos hi haurà un altre company, deia. Ho va revelar en una entrevista a aquesta mateixa emissora, tot i que no ha aclarit qui serà el seu successor, Eugeni Agüell.
Segons va explicar Jordi Soler, aquest successor pot ser qualsevol de la seva coalició.
El temps ho dirà, jo per mi dic ara no volia fer ni parlar de conjectures. Hi ha un acord fet i un acord signat, per tant el complirem.
Soler serà alcalde a partir del dia 1 d'octubre compartint govern amb el PP, Republicans i PSC.
Les sigles donen l'orientació de ideologia de cadascun, però quan estàs en un municipi les sigles passen a un segon pla. Doncs... I el que importa és posar-te el traque de feina, que en aquest cas ens haurem de posar i hi haurà de ser gruixut perquè hi ha molta feina.
Se m'avança.
Soler va explicar que en aquests moments no està a cap partit i que la resta de regidors del seu grup pertanyen uns a un partit i la resta són independents.
La meva trajectòria política és molt clara, és un llibre obert. Després de 16 anys de passar per l'Ajuntament, aquest any ja serà el 18è any que estaré a l'Ajuntament de Canonja. Per tant, la gent de Canonja i Sant Antoni té molt clar on està Jordi Soler.
També sobre l'administració i la gestió del municipi va dir que hi havia i que era un desgavell absolut.
Durant molt de temps trucaves a l'Ajuntament, no et responia ningú, enviaves instàncies a l'Ajuntament, no et responia ningú, s'ha gestionat molt malament el tema de la pandèmia i no estiguin per part del personal de l'Ajuntament, perquè no hi ha hagut acció política en cap dels casos durant tot aquest temps, i el que hem de fer aquí és precisament per això s'ha fet la moció de censura.
Soler va assegurar que són majoria i que venen amb ganes de treballar perquè només en un any van dir s'ha desfet tota la feina que es va fer en 16 anys. També va assegurar que a partir del dia 2 d'octubre ja hi haurà mesures per encarrilar Sant Antoni i Calonge cap al referent que era.
Gràcies, Eugènia. Fem un repàs una mica al currículum de qui és Jordi Soler.
Sí, doncs mira, Jordi Soler va néixer l'any 1960 a Vullpellac, però ha crescut a Calonge i Sant Antoni. Era afiliat al PDeCAT, va ser alcalde de Calonge i Sant Antoni del 2003 al 2007 i també del 2008 al 2009, però ara, segons va explicar Ràdio Capital, com dèiem, va dir que no estava a cap partit. De formació és advocat, llicenciat en dret per la UAB i va ser, de fet, vicepresident tercer del Consell Comarcal del Baix Empordà, alhora que va ser responsable de les àrees d'Hisenda, Patrimoni, Serveis Informàtics, Oficina Comarcal d'Arquitectura i Urbanisme, Cadastre, Protecció Civil i Sanitat, i des del novembre de l'any 2018 també va ser president del Consorci de la Costa Brava.
Gràcies, Eugeni Agüell i Jordi Soler, que òbviament també amb una trajectòria com a alcalde, alcalde de Calonge. Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. El grup de Natura Estern ha denunciat que han trobat un duc atropellat a la carretera que va de Palamós fins a Sant Feliu de Guíxols, Gerard.
Segons denuncien els ecologistes, l'incident s'hauria produït el 17 de setembre a l'alçada de la caseta de la Creu Roja. Amb l'atropellament d'aquest duc ja són 4 els exemplars d'aquesta espècie que han mort durant l'estiu al Baix Empordà. 3 d'ells van ser electrocutats en les línies elèctriques que hi ha a la zona i es tractava del pare i 2 polls d'una mateixa família. Segons Esterna, les electrocucions són la principal causa de mort d'aquests ocells en els últims 20 anys. Un 44% dels animals que s'han mort ha estat per aquesta causa.
I l'Audiència de Lleida jutjarà un veí de Palafrugell aquest dimecres i dijous...
Supermatí.
...per presumptament formar part amb 9 altres persones d'una xarxa dedicada al tràfic de drogues amb operacions a Lleida i també a Tarragona.
De fet, va ser la Guàrdia Civil qui va desarticular entre l'octubre de 2018 i el gener de 2019 aquesta xarxa. Se'ls van intervenir una dotzena de quilos de cocaïna valorats en gairebé 790.000 euros, més de 4 quilograms d'heroïna valorats en 130.000 euros, 220 quilos de marihuana amb un valor de 95.000 euros i un quilo d'amfetamines valorat en gairebé 60.000 euros. Els agents també van comissar quasi 200.000 euros en efectiu i 3 vehicles amb un doble fons. Per aquest motiu, la Fiscalia demana penes d'entre 4 i 9 anys de presó per als acusats, depenent de la seva implicació en els fets.
I la meitat dels acusats estan en presó de manera provisional justament per aquests fets.
La Fiscalia demana per a tres dels acusats 9 anys de presó i una multa de 900.000 euros per tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. Per un altre, 8 anys de presó i 600.000 euros per tràfic de drogues. Per a quatre acusats, més de 5 anys i 10 mesos de presó i multes de 290.000 euros. I per dos acusats, més de 4 anys. Alguns d'ells són estrangers i la Fiscalia demana que a 5 dels acusats, en cas de ser condemnats, se'ls canviï la pena per l'expulsió de l'estat espanyol durant 9 anys.
Gerard, aquests acusats, la Fiscalia en demana presó preventiva justament perquè van ser detinguts a Balaguer, això és a les Terres de Lleida, també a Almacelles, a Lleida Ciutat, a Valls, això és al Camp de Tarragona, i també a Palafrugell, aquí al Baix Empordà.
Així va ser. La Guàrdia Civil va fer 6 registres en domicilis a Valls i Almacelles i van intervenir en un habitatge d'Almacelles gairebé 200.000 euros en metàl·lic amagats a l'interior d'una bossa d'esport. Fruit dels registres, la Guàrdia Civil va detenir 4 persones a Almacelles, veïnes de la localitat, d'entre 23 i 57 anys. Altres 3 persones a Valls i amb edats entre 28 i 35 anys. I també es va arrestar un veí de Balaguer de 28 anys i un veí de Palafrugell de 31 anys a la mateixa població baixempordanesa. I finalment es va detenir un veí de Montsó de 32 anys a la ciutat de Lleida.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Jordi, que bé que m'ho he passat aquest estiu.
Però si no has marxat de casa.
Al final vaig decidir descobrir la Costa Brava.
I?
De fàbula. Vaig aprofitar l'oferta de l'Escola Nàutica Baix Empordà. En un dia ets patrona i si els hi llogues una barca et fan un descompte del 20%.
Està molt bé.
A més, pels seus alumnes, tenen un servei de barques compartides per si vols navegar tot l'any amb una tarifa plana des de 39 euros al mes. Són una passada.
Aprofita el descompte de l'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell. Entra a escolanauticabaixempordà.com o passa un WhatsApp o truca al 650 51 20 70 650 51 20 70 i descobreix per què milers de turistes volen navegar per la nostra costa.
8 i 22.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Pedro Sánchez vol retallar la pena dels presos independentistes abans que es convoquin les eleccions catalanes. Vol reformar el Codi Penal per esborrar l'alçament tumultuari del delicte de sedició i deixar només la violència explícita com a requisit imprescindible. Així, el Tribunal Suprem hauria de revisar les condemnes fermes als presos. La Moncloa vol aprovar-ho el mes que ve en un Consell de Ministres i aconseguir que el Congrés ho validi abans de Nadal. I justament per parlar-ne tenim en línia l'advocat de la Dolors Bassa, el senyor Mariano Vergés, al que saludem. Senyor Vergés, bon dia.
Hola, bon dia, buenos días, ¿qué tal?
És aquesta la via més factible perquè els presos puguin sortir abans?
Si és la via més factible, bueno, partimos de una sentència firme, que és cosa juzgada, i seria la única manera de revisar efectivamente el fallo, sí. Esta seria una opción, y la otra opción sería, por supuesto, el indulto.
Sí, sobre això li anava a dir, però l'indult en qualsevol cas tampoc és tan automàtic, perquè és a banda de la petició, l'indult s'otorga, si no tinc mal entès, per ordre d'arribada, i en llista d'espera hi ha uns quants indults.
Bueno, efectivamente el indulto lo tiene que aprobar el ministerio y bueno, estará, claro, desde luego está a la cola de las peticiones anteriores. De todos modos, la tramitación de una reforma de una ley orgánica, como sería el caso, porque el Código Penal es una ley orgánica, comporta un trámite que lleva más o menos un periodo de unos 6 meses.
Clar. Jo li volia preguntar, és vostè optimista des d'un punt de vista ja de no sé, realista o de ciutadà de carrer? És optimista vostè en que aquesta modificació de llei pugui tirar endavant i això acabi comportant la llibertat dels presos?
Bueno, no sé si la palabra sería optimista o no. Desde luego, en el momento en que hacen el anuncio, supongo que no será un brindis al sol y que tiene una verdadera intención de reformar el Código Penal. De todos modos, esta reforma es una reforma necesaria. O sea, como bien se venía anunciando ya hace tiempo por parte del Gobierno, esto no sería más que actualizar el tipo al entorno, a la normativa de nuestro entorno europeo. Hay que tener en cuenta que en países como Alemania y tal y demás, la pena es muchísimo más baja por la misma conducta. Es decir, aquí se está castigando una determinada conducta con penas de hasta 15 años, cuando en nuestro entorno, en países de nuestro entorno, se está castigando con penas de hasta 3 años, por ejemplo, por poner un ejemplo así a grosso modo.
Uh-huh. ¿A quan es reduiría la pena si es modifiqués el Codi Penal en aquest sentit?
Bueno, esto es difícil de prever, en realidad. La reforma se puede plantear desde dos perspectivas, es decir, se puede modificar la conducta o se puede modificar lo que es exclusivamente la penalidad. Hay que tener en cuenta que es algo...
Disculpi, senyor Vergés, sí. Pels que no hi entenem massa, diferenciem la conducta versus la penalitat.
Sí, la reforma se puede plantear desde la perspectiva de decir que la conducta de la sedición tiene que ser esta y no otra, es decir, concretar más la conducta, porque además nosotros nos veníamos quejando ya en el juicio de que la conducta, tal y como la describía el Código Penal, era algo inconcreta y atentaba un poco contra el principio, bueno, atentaba contra el principio de legalidad, la interpretación que venía haciendo el Ministerio Fiscal. Es decir, entonces la reforma en este sentido llevaría a concretar más la conducta de tal manera que habría que ver si la conducta que se considera aprobada en la sentencia encajaría con el nuevo tipo reformado, uh-huh, o manteniendo la misma conducta, reformarse exclusivamente las penas. Es decir, el redactado del tipo del delito sería exactamente el mismo, pero se rebajarían las penas.
Uh-huh. Però ja s'ha dit que en tot cas optarien per reformar la conducta, és així, eh?
Bueno, si se reforma la conducta, entonces lo que habría que analizar es si esa conducta, si esos hechos que se consideran probados en la sentencia del Tribunal Supremo, encajan o no en esta nueva conducta. Cuando me refiero a conducta, quiero decir que el redactado del delito, del tipo,
sí,
sea el mismo o no.
És a dir, una cosa sentencia pel que s'ha fet i l'altra cosa sentencia per la conseqüència del que s'ha fet, per entendre'ns.
Bueno, vamos a ver, el Código Penal prevé la posibilidad, hay un principio básico que es el de irretroactividad de las leyes. Las leyes no se pueden aplicar con carácter retroactivo, no se pueden aplicar hacia atrás, a supuestos que ya han sido juzgados. Pero de la misma manera se establece una excepción, que es cuando esta ley, que se aprueba con posterioridad a una sentencia firme, resulta más beneficiosa para el reo. Es decir, si se modifica un delito de tal manera que la aplicación actual del nuevo delito respecto a la aplicación anterior resultase más beneficiosa. En este caso, sí que se prevé la posibilidad de aplicar la ley con carácter retroactivo, es decir, de aplicar la nueva norma, aunque ya haya sido juzgada. Entonces, en este caso, la reforma puede consistir en decir que el delito de sedición ya no consiste en lo que venía diciendo el Código Penal, sino que consiste en otra cosa, o decir, o concretar más esa conducta, o simplemente mantener el redactado del delito de sedición, pero modificar exclusivament la pena. Las penas.
Queda clar. En qualsevol cas, senyor Vergés, el Suprem tindria marge per no fer cas a una reforma d'aquesta? És a dir, es podria trobar l'escletxa, no per no fer cas, però vull dir, es podria trobar l'escletxa perquè es mantinguessin les penes?
Bueno, al Tribunal Supremo no le quedaria más remedio que aplicar la ley.
I podria, no sé, plantejo, allargar potser el procediment o...
No debería, es decir, de hecho, en la propia reforma se establecerían disposiciones transitorias que explicarían el modo en que debería operarse esta nueva reforma y debería prever los supuestos, lógicamente, de qué estamos hablando. Se establecería un procedimiento y unos tiempos. Uh-huh. No, el Supremo no debería retrasar esa revisió.
En qualsevol cas, en el cas de Dolors Bassa s'afegiria igualment el delicte de malversació que es mantindria.
Sí.
Això vol dir que seguiria havent-hi presó o potser ja pel temps que hauria transcorregut tancada ja hauria, ja podria entrar directament en un règim penitenciari diferent. No sé, com quedaria això?
Bueno, la cuestión está en que para fijar la pena, como aquí concurren dos delitos, se ha de aplicar, de acuerdo con la normativa aplicable, pues, digamos, una pena más grave que la que lleva aparejada la infracción, una pena superior que la que lleva aparejada la infracción más grave, que en este caso es la sedición. Es decir, nos encontramos con la pena de la sedición, la pena de la malversación. La pena de la sedición es mayor que la de la malversación y, por tanto, como concurren estos dos delitos, a la hora de determinar la pena, el tribunal lo que tiene que hacer es aplicar una pena superior a la de la sedición, pero inferior a la suma de las dos. No sé si me estoy
explicando. Sí, perfectament. Si les dues sumessin 15 anys, vol dir 12 més 3, per exemple, o podrien ser 12 més 1, per dir alguna cosa.
Claro, es decir, tiene que ser superior a la pena más alta, a la pena de la infracción más grave, mejor dicho, pero no puede superar la suma de las dos, porque estamos hablando de un concurso de delitos. ¿Qué ocurre? ¿Cuál sería la consecuencia práctica si se reforma el Código Penal? Pues que como bajaría la pena más alta, habría que ver hasta qué punto bajase, y en cualquier caso esa modificación de pena debería igualmente ser superior a la pena aparejada, que llevaría aparejada la infracción más grave, pero no podría sumar, como digo. O sea, no podría ser superior, como digo, a la suma. Por tanto, si baja la más grave, pues de acuerdo con las normas, con el criterio que se ha seguido para fijar la pena en el caso de Dolors, pues debería también bajar, porque la pena más grave está bajando también.
Senyor Vergés, no sé si em podrà fer aquest exercici, però quan podria sortir Dolors Bassa en llibertat condicional?
Es difícil. No, hombre, si estamos hablando de que va a haber de que hay un proyecto de reforma, sí. Estamos hablando de que hay un periodo, debería pasar, lo normal es que pase un periodo de unos 6 meses. Con el tiempo que ya lleva, es que claro, en realidad es difícil de prever. Claro. Es difícil de prever porque claro, todo dependerá de la nueva pena que se fijará al delito de sedición reformado.
Perquè en quin estat es troba ara el tercer grau? A la taula de quin tribunal està el tercer grau de Dolors Bassa?
Bueno, ahora mismo es un poco complicado, pero está pendiente de resolverse sobre una suspensión que se estableció y ahora mismo está sobre la mesa del Tribunal Supremo.
I vaja, en què pot canviar en les properes setmanes?
Pero me pregunta
respecto. Sí, no, li pregunto ara sobre el respecte del tercer grau en el que està la Dolors.
Bueno, lo que podría pasar es que se revocara el tercer grau. Que el Tribunal Supremo considerara que no reúne los requisitos para mantenerse este tercer grau.
Vostè creu que hi ha una base sòlida per poder-lo mantenir,
Sí, desde luego, claro que sí.
I té alguna idea de quan podríem tenir novetats al aquest respecte?
Bueno, yo creo, en ese sentido, yo creo que el Tribunal Supremo, teniendo ya sobre la mesa esta cuestión, yo creo que tarda poco en pronunciarse.
Encara una última qüestió. Si li deneguen aquest tercer grau, quins possibles permisos li podrien quedar?
Bueno, serían los permisos que conllevaría pues su segundo grado. Es decir, conforme se va evolucionando en grado, los beneficios penitenciarios son mayores, los permisos también son mayores o son más cortos en el tiempo, están más cercanos en el tiempo, pero en el segundo grado no, claro. Entonces volveríamos a la situación inicial.
Senyor Vergés,
que, sí.
No, digui, acabi, sisplau.
No, estaríamos sujetos a permisos extraordinarios y demás. El régimen que estaba viviendo antes de que se le aplicara ese tercer grado.
Senyor Vergés, no, li anava a preguntar ara, no sé si li anava a preguntar a l'advocat Mariano Vergés, però he llegit aquest cap de setmana en alguns mitjans sobre aquesta possible reforma del Codi Penal, sobre l'oportunitat política de fer aquesta reforma. No sé si vostè ho interpreta com una maniobra política també a les portes d'unes eleccions a Catalunya, o no sé com ho interpreta vostè.
Bueno, es que yo me hace una cuestión política, la reforma del Código Penal en este sentido respecto al delito de sedición es una cuestión necesaria, al margen de cualquier cuestión política. Que esto su supongo una oportunidad en esa perspectiva. Yo ya no me meto y es posible. Pero lo cierto es que era una reforma urgente, es decir, clamaba al cielo no solo la manera en que estaba redactado, o clama al cielo no solo la manera en la que está redactada el tipo, sino la manera en que, desde mi punto de vista, se ha interpretado y sobre todo la penalidad que lleva aparejada esta conducta, porque desde todo punto de vista es desproporcionada no solo respecto al delito de rebelión, sino respecto al resto de conductas previstas en el mismo Código Penal y sobre todo respecto a las penas previstas en las legislaciones de nuestro entorno. Entonces, que esto suponga una oportunidad política, pues es posible, pero desde luego es una cuestión de legalidad, es una cuestión necesaria y es una cuestión urgente.
Creu vostè que el Codi Penal espanyol té unes moltes fugues d'aquestes que necessiten actualitzar-se o en general és una norma actualitzada i vigent homologable a la resta de països europeus?
A ver, el problema está en las reformas parciales. Claro, digamos que cuando una norma, un cuerpo legal como el Código Penal se va reformando con el tiempo, que también es lógico y tiene su sentido, porque desde luego la realidad, la legalidad tiene que ir detrás de la realidad, ¿eh? Y muchas veces esas realidades son nuevas y requieren de reformas legales, pero desde luego después se pierde la perspectiva inicial de coherencia y entonces se producen, pues, pequeñas incoherencias o grandes incoherencias en algunos casos, como yo creo que es el caso de la sedición, porque hay reformas parciales y además se mantienen, por ejemplo, tipos con conductas verdaderamente obsoletas. Entonces, al final acaba formándose un cuerpo legal con previsiones y con conductas obsoletas, con nuevas reformas que han sido parciales y que a lo mejor se ha perdido un poco la perspectiva pues de conjunto y que dotan de coherencia a todo el cuerpo.
Senyor Mariano Vergés, advocat de Dolors Bassas, gràcies per acompanyar-nos en aquest supermatí d'avui dilluns i veurem com evoluciona aquesta possible reforma del Codi Penal, aviam si es va aclarint una mica aquest horitzó. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Adéu.
Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Aturada curta i de seguida tornem.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Ho explicàvem el divendres última hora. A Torroella s'hi ha instal·lat un sistema de lectura de matrícules que permet identificar vehicles implicats d'alguna manera en algun delicte. Volem conèixer una mica més de detalls. Ana Salvador, bon dia.
L'Ajuntament ha instal·lat dues càmeres de videovigilància als accessos de Torroella, pel pont del Ter i per Ullà. Les càmeres compten amb un sistema de lectura de plaques i la seva funció és generar alertes quan es detecta l'accés o sortida d'algun vehicle implicat en un delicte. Així doncs, l'objectiu bàsic del sistema és millorar la seguretat ciutadana del municipi.
De totes maneres, comptar amb aquestes càmeres de vigilància també és una eina dissuasiva que podria evitar delictes.
Sí, exactament. De fet, als municipis on ja se n'han instal·lat s'ha registrat una disminució important de fets delictius, sobretot robatoris. És per això que, segons l'Ajuntament, aquest sistema serà un complement del servei de proximitat del cos de la policia local. A Torroella les càmeres funcionen des d'aquest estiu i el consistori ha remarcat que ja han detectat dues matrícules sospitoses.
Les podeu veure si passeu pel pont de Riu Ter, veureu en una dels fanals que hi ha en el pont, veureu una caixa metàl·lica subjectada a la farola, doncs allà se suposa que hi hauria aquest mecanisme, però volem saber com funciona aquest sistema.
El sistema pot identificar automàticament les matrícules gràcies a un programari basat en el reconeixement òptic de caràcters. Llavors, si es detecta una matrícula sospitosa, el mateix sistema genera l'alarma. A més, les càmeres enregistren totes les imatges i es conserven durant un temps. D'aquesta manera, les gravacions es poden consultar en un futur si calen elements de testimoniatge o prova davant de fets delictius.
Gràcies, Anna. 8:39. I la Fundació Gala Dalí prorroga un mes més l'obertura dels tres museus de l'artista figuerenc a l'Empordà i es mantindran oberts fins l'1 de novembre. El Teatre Museu Dalí de Figueres, el Castell de Gala a Púbol, al costat de la Pera, i la Casa Salvador Dalí de Port Lligat, això és a l'Alt Empordà, que modificaran l'horari a partir del dia 1 d'octubre.
Sí, en el cas del Museu de Figueres i el Castell de Púbol obriran de dimecres a diumenge a partir de 2:15 del matí fins a les 3 de la tarda. La Casa Salvador Dalí de Port Lligat seguirà oberta entre dimarts i diumenge de 2:15 fins a les 6 de la tarda.
Aquesta és la segona pròrroga aprovada per la Fundació Dalí sobre l'obertura dels tres museus, Eugènia.
Sí, ja que en un principi els equipaments havien de baixar la persiana el dia 13 de setembre. Posteriorment, la data es va allargar però fins al 4 d'octubre i ara s'ha fixat per l'1 de novembre. Els museus van reobrir al públic l'11 de juliol després de pràcticament 4 mesos tancats. Les restriccions de mobilitat preveien una temporada difícil pels museus, ja que bona part dels visitants durant els mesos d'estiu són turistes estrangers. Tot i això, les bones xifres en assistents, malgrat les restriccions, han fet allargar la data prevista inicialment. Fins l'1 d'octubre, els museus, doncs, mantindran els seus horaris d'obertura, que encara són vigents. En el cas del Teatre Museu, s'hi pot accedir de dimarts a diumenge de 2:15 fins a les 6 de la tarda. Al Castell de Púbol, l'horari s'amplia una hora més, fins a 7:45 de la tarda. I en el Museu de Port Lligat estarà obert de dilluns a diumenge de 9:15 del matí fins a 8:45 del vespre.
Gràcies, Eugènia. I fem un canvi de registre, però no fem un canvi d'àmbit. Seguim parlant de cultura, perquè vincular la història de la música de Catalunya amb la imatge és el pretext del qual parteix el Mirell Festival de la Bisbal. Complirà el Teatre Mundial de Documents Musicals i Xerrades els propers dies 9, 10 i 11 d'octubre. La programació de la nova proposta, que pren el nom del joc popular empordanès, inclourà un total de 6 documentals, una pel·lícula, un concert i 10 convidats.
Cada peça audiovisual projectada en el marc del Mirell Festival comptarà amb una xerrada prèvia a càrrec de persones implicades directament en el documental corresponent. Així, durant la primera edició del Mirell Festival, desfilaran pel Teatre Mundial noms com Toti Soler, Pau Riba, Joan Reig, Jordi Sabatés, Ignasi Terraza, Manel Josep, Pep Blai, Lluís Cabrera, Lluís Gendrau o Pere Camps. I és que la programació inclourà la projecció de documentals com Ovidi Mutlló, Crònica d'un artista, La gran nit del rock català, Dioptria, Taller de músics del Gran Xivarri, Tete Montliu, Un mirar o Canet Rock 30 anys després, i com a continuació d'aquest darrer, a més, també es presentarà el film Canet Rock, la pel·lícula. Per acabar-ho de dubar, la programació del diumenge culminarà amb un concert jazz en cinema de David Pastor Quartet.
I això passarà en un període en el que l'activitat cultural està també restringida o adaptada a les circumstàncies que ha motivat la Covid. Per tant, volem saber una mica què passarà amb els aforaments.
En aquest sentit, l'aforament del Teatre Mundial es limitarà a 125 localitats. Les entrades ja poden adquirir-se en línia a través de la plataforma Entradium. L'abonament per assistir a totes les projeccions té un cost de 10 euros, mentre que l'entrada per una sola jornada en val 5. Dirigit pel bisbalenc Pere Pons, el Mirell Festival és una proposta que organitza l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà amb la col·laboració de la revista Enderroc.
Gràcies, Eugènia Güell. I el Consorci de la Costa Brava ha completat el procés d'integració de 20 nous membres després que el darrer ple de l'organisme aprovés definitivament la modificació dels seus estatuts. Aquesta és la primera ampliació del CCB des que es va crear l'any 1971.
Bellcaire d'Empordà, Caldes de Malavella, Llagostera, Riudellots de la Selva, Vidreres i 14 municipis més fan un total de 47 els pobles i ciutats que formen part de l'organisme als quals es proveeix aigua o es gestionen les seves aigües residuals. Fins ara, el Consorci ja prestava a aquests ajuntaments serveis de sanejament d'aigua en alta o els d'abastament en alta. A partir d'ara, però, en seran membres de ple dret i podran participar en la seva gestió i presa de decisions. El president de la Diputació de Girona i del Consorci de la Costa Brava, Miquel Noguer, ha afirmat que aquest pas serveix per integrar i regularitzar la situació d'aquesta vintena de municipis als quals ja se'ls estava prestant servei. Afirma que la seva vocació és resoldre els problemes relacionats amb l'aigua a les zones litoral i prelitoral de la demarcació de la manera més efectiva.
I, Lorena, a partir de quan entrarà en vigor aquesta nova incorporació?
Doncs serà a partir de l'1 de gener del 2021, un cop la Diputació de Girona i els 27 municipis litorals, que ja en formaven part, ratifiquin l'acord en els seus respectius plens. Cal destacar també que l'entrada en vigor d'aquest canvi històric coincidirà amb el seu 50è aniversari. Un altre canvi serà el nom de l'entitat, que a partir d'ara s'anomenarà Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, que incorpora, per tant, el nou àmbit territorial més enllà del litoral originari com el seu element definidor, l'aigua.
Gràcies, Lorena Lupo. Són gairebé 8:45 del matí. I de la mateixa manera com ha passat amb altres activitats de gran format durant l'estiu, l'Ajuntament de Platja d'Aro ha decidit prioritzar la seguretat de residents, visitants i turistes. Estem parlant de la Festa de la Cervesa i d'altres activitats d'enguany.
Alhora, també hi ha una reordenació de les prioritats pressupostàries per destinar-ne una part al Pla de Reinici Socioeconòmic, amb 50 accions valorades en 4,3 milions d'euros, ja que en els darrers 6 mesos no s'han pogut celebrar festivals musicals com ara la Magic Night, el Mercat Medieval de Castell d'Aro o els Focs de Sant Joan.
En canvi, sí que s'ha mantingut el programa d'exposicions d'art al Castell de Benedormiens fins al 27 de setembre i Montesol, properament el 3 d'octubre al 22 de novembre. També la mostra d'Àngel Camino, amb escultures de gran format a l'aire lliure i 5 concerts de les nits de jazz al Palau d'Esports.
Per tancar l'estiu, aquest cap de setmana es van celebrar dues activitats més. Per una banda, el 8è Festi Surf Costa Brava 2020, seguint el protocol de seguretat, i també la clàssica de Platja d'Aro, una cursa amb inscripció prèvia i amb 15,2 quilòmetres en camins de muntanya.
8:45, pausa i tornem.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig. Supermatí, a Ràdio Capital.
La Setmana Internacional dels Mercats arriba amb diverses activitats telemàtiques i presencials a tots els mercats adherits a la xarxa de mercats sedentaris de la demarcació de Girona, entre els quals n'hi ha uns quants de casa nostra, del Baix Empordà.
La campanya compta amb el suport de la Diputació de Girona i aquest any repartirà mascaretes a tots els paradistes adherits a la xarxa de mercats, amb el logotip de la campanya Estimo el meu mercat.
Quines serien aquest any les novetats, Lorena?
Com a novetat hi ha el batch cooking, o cuina per alots, que permet organitzar i cuinar en poques hores el menjar de tota la setmana. Aquest sistema potencia el fet d'aprofitar solucions i estalviar temps i energia a l'hora de cuinar. Paral·lelament a això, el mercat de Palafrugell té previst subministrar bosses isotèrmiques. El de Palamós sortejarà lots de compra zero plàstics i el de Sant Feliu de Guíxols repartirà bosses. A més, els mercats de Girona, Lloret, Olot, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols es podrà participar en un concurs a través de les xarxes socials, que consisteix en compartir receptes de batch cooking. Els guanyadors rebran com a premi lots d'aliments de proximitat.
Tres quarts i tres minuts de nou. Fem un cop d'ull a l'actualitat d'àmbit general amb l'Alba Legide. Els treballadors de Saint-Gobain tornen a tallar l'N340 a l'Arboç per denunciar el tancament de l'empresa que es dedica a fabricar cristalls per vehicles.
La plantilla està pendent de les negociacions amb la direcció de la multinacional que han començat aquest diumenge a les 12 al Departament de Treball. Segons fonts de l'empresa, un dels principals esculls és el bloqueig dels piquets al centre logístic a Vallvei.
I la plataforma 3 d'octubre vol encerclar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per commemorar els 3 anys de l'aturada de país.
L'acció s'enmarca en la campanya Seguim la lluita contra la repressió i per la defensa dels drets i les llibertats que han celebrat aquest diumenge el seu primer acte davant l'antiga seu d'Economia a la Rambla de Catalunya amb Gran Via. Un centenar de persones amb estelades i pancartes de suport als presos han volgut recordar els fets del 20 de setembre de 2017 amb l'entrada de la Guàrdia Civil a diferents departaments de la Generalitat i la multitudinària manifestació ciutadana.
I les universitats comencen el curs amb un model híbrid i prioritzant les classes presencials entre els alumnes de primer.
Seguint les recomanacions, el model híbrid que combina formació telemàtica i a l'aula s'ha imposat aquest primer semestre per l'actual situació de pandèmia. L'objectiu majoritari de les universitats catalanes és que els alumnes de primer curs puguin tenir més contacte presencial per fer una bona adaptació. I en la resta de casos, aquesta presencialitat variarà segons els centres o facultats, les assignatures o els horaris. D'altra banda, totes han de reforçar les eines telemàtiques per garantir el seguiment de la formació des de casa quan sigui necessari.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent. Una ràdio Premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes. Les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la. Intensament.
Arriben els pirates i els corsaris a l'Estartit del 25 al 27 de setembre. Reserveu les dates. Nous espectacles, noves visites, noves activitats. Propostes per totes les edats i amb totes les mesures de seguretat. Consulteu tota la programació a les nostres xarxes socials. Pirates i corsaris Illes Medes. Als webs visitaestartit.com i en estartit.com. I al 972 75 19 10. Recordeu, pirates i corsaris del 25 al 27 de setembre. A l'Estartit.
9 minuts i les 9. Això que esteu escoltant de fons és una cançó de la Lady Gaga.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
I és que acaba de presentar el videoclip 911, una de les cançons més ballades del seu nou disc Cromàtica, i que va gravar durant el mes d'agost. El vídeo és un homenatge a la pel·lícula de 1969, El color de la granada, un film de Sergei Parayanov, que és conegut per la seva bellesa visual, el seu vestuari i els escenaris. Sobre el videoclip, Gaga ha volgut agrair la creació a diverses persones, des del director Tarsem, passant pel seu productor Blood Pop o els seus fans, per creure que ella tenia tanta por. Afegeix també que el vídeo explica una història que li va passar una vegada i que ara forma part del passat i no pas del present, i que simbolitza la poesia del dolor. Dilluns també al nostre portal radiocapital.cat és dia de notícies relacionades amb la música. És dia d'actualització de notícies perquè constantment anem publicant, però sí que és veritat que el dilluns fem una mica un update de com està el panorama de la millor música del món. I a 8, perquè siguin les 9, tornem a saludar l'Albert Aparicio. Albert, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Perquè el divendres teníem secció per parlar de la meteo, però aquestes coses, quan l'actualitat mana tant, resulta que ens vam quedar sense temps, i ara dèiem, escolta, recuperem el dilluns el que no vam poder explicar divendres, Albert.
Exacte, va ser un programa molt carregat, amb molta actualitat, i va quedar una mica pendent un balanç que volíem fer amb en Dani Cortés sobre com havia estat aquest estiu aquí al Baix Empordà. Quina percepció has tingut, Miquel, de com ha estat aquest estiu?
Jo he tingut la percepció
que ha fet més calor...
Jo he tingut la sensació que ha sigut un estiu normal. Vull dir, així com hi ha anys... Bé, només hi ha una cosa que em grinyolava, que és que normalment a principis d'agost solia haver-hi tempestes, i aquest any van arribar cap a finals de mes.
Sí, sí, sí. Doncs ha estat un no vas mal encaminar, perquè ha estat un any, pel que fa a temperatura, un estiu normal, força normal. Això vol dir, valor sí que ha estat, al resum, un lleugerament càlid, però en comparació que venim d'altres anys, ha estat normal. I sobretot el que destaquem ha sigut el mes de juny, que ha estat el mes més atípic d'aquest estiu, perquè hem tingut un mes de juny on hi ha hagut fins a més de 10 dies, de forma consecutiva, on hi ha hagut pluja, no pluja molt abundant, però sí d'aquesta de... per emprenyar una mica el començament de temporada de les platges. I això ha fet que tinguin un mes de juny amb temperatures normal o algun punt de l'interior del Baix Empordà per sota la mitjana, i sobretot pluviomètricament molt irregular, amb molta pluja. En alguns llocs s'han arribat a acumular més de 100 litres per metre quadrat durant el juny, la qual cosa és força
100 litres atípica. Durant el juny, carai, déu-n'hi-do.
Sí, sí, per exemple, mira, sense anar gaire més lluny, a la capital, 123 litres a la Bisbal, 136 a Monells, o per exemple, llocs més propers a la costa, Palafrugell, 70 litres, o Castell d'Aro, 50 litres. Per tant, molta pluja, ha plogut molt aquest mes de juny, amb molts dies de cel tapat, també ha baixat la mitjana de radiació solar, i això ha fet que tinguem, doncs, un juny una mica atípic.
Doncs certament no tenia aquesta percepció que hagués plogut tant el mes de juny, però vaja, si dius tu ja saps tu que paraula d'aparició. Escolta, i una mica resum de l'estiu, i com esperem o quina tardor hauríem d'esperar ara que comença?
Doncs segons el model europeu, que és el que nosaltres fem de referència per mirar les anomalies, si pot ser més plujós, més sec els propers mesos, en teoria ha de ser una tardor amb valors lleugerament superiors a la mitjana pel que fa a temperatura, lleugerament càlid, no molt, no marca una tendència, una anomalia molt càlida, però sí lleugerament més càlid. I el que ens ha sorprès és que marca que el mes d'octubre i sobretot novembre, que acostuma ja a ser els mesos més plujosos del nostre clima, doncs marca una anomalia molt clara, positiva, de precipitació. Això vol dir, no vol dir que hagi de ploure molt, vol dir que respecte al que plou normalment, encara n'ha de ploure més. Tenint en compte que la tardor és l'estació més humida de l'any a nosaltres, sí. Aquí al Mediterrani, sobretot la zona aquesta nostra que ens interessa, doncs, vaja, ens fa sospitar de que pot ser una tardor que no tinguem a tindre llevantades o... Com va ser l'any passat.
Perdona, què has dit? Que no tinguem o que sí tinguem? Tornem a tenir llevantades.
O sigui, que sí que ens fa por que les puguem tindre, perquè si marca tanta pluja a l'estació més humida de l'any, pot ser que estiguin fent referència a que puguem tindre fenòmens d'aquests de llevantades que ens portin més precipitació. Doncs... és una dada que sorprèn, perquè ja diem que és l'estació més humida del nostre clima, i que a més, segons el model europeu, aquest que elaboren les previsions estacionals, diuen que plourà més del normal.
Doncs déu-n'hi-do. El temps que ens espera a la tardor l'anirem explicant cada dia puntualment amb l'Albert Aparicio. De moment ens ha tret una mica la puteta de veure què caldria esperar d'aquesta tardor que comença just demà. Albert, no sé si fem un últim repàs a la previsió del temps per les properes hores, pels propers sí. dies.
Sí, sí, com bé dius, avui és el darrer dia de l'estiu, temperatures no molt altes, tot i que encara es poden enfilar fins als 27 graus, estat del cel variable, en alguns moments cel pot estar força tapat, i de fet es poden produir alguns plugims o ruixats en moments del migdia, més cap a l'interior, i la propera nit i matinada poden haver-hi ruixats més dispersos a qualsevol punt del Baix Empordà. Demà també encara amb un cel força variable, la presència encara d'inestabilitat, que pot fer créixer alguna nuvolada al migdia i algun altre ruixat, i a mitjà termini el que hem de destacar és una notable baixada de la temperatura entre dijous, divendres, sobretot ho notarem més a dissabte quan ens aixequem al matí, amb una entrada de vent del nord i temperatura que baixarà notablement entrant ja a la tardor. Un últim dia d'estiu, com deien, que ha començat amb alguns ruixats entre el sud de la Costa Brava i nord de la Costa Central, i ho remarquem perquè estava observant per Twitter que s'han pogut observar diverses mànegues, aquests tornados, aquests embuts que es despengen dels núvols, i que s'han pogut veure davant entre sud Costa Brava i nord de Costa Central.
Doncs Albert, moltes gràcies. L'home, sens dubte, que acaba aportant al cap del dia informacions més rellevants, perquè la climatologia segurament ens marcarà com entomem cadascun dels dies de les nostres vides. Albert, gràcies i fins demà.
Adéu, fins demà, Miquel, bon dia.
I tornarem demà a les 8 al supermatí de Ràdio Capital, també d'Extra FM a Costa Brava i a Ràdio Bisbal. De moment us volem donar les gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa, format per l'Alba Legide, l'Anna Salvador, la Sandrín Bosanet, l'Agnès Santos, la Lorena Lupu, en Pedro Ruiz, també l'Àlex Mata, l'Albert Aparicio, en Dani Cortés, l'Eugènia Güell i en Gerard Escaig. Dèiem, tornarem demà a partir de les 9 per explicar-vos com segueixen els temes que ens afecten a casa nostra, amb un ull ficat de manera permanent a Calonge i Sant Antoni, amb aquesta moció de censura que s'està coent i que podria generar o podria desembocar, o amb tota probabilitat desembocarà en un canvi a l'alcaldia i amb el retorn de Jordi Soler a l'alcaldia del municipi calongí. Dèiem, hi posarem un ull permanent i us ho anirem explicant de manera constant a través del supermatí i també a través del nostre portal de notícies radiocapital.cat i també a través del nostre butlletí electrònic que us enviem cada dia a la una del migdia perquè estigueu puntualment informats. Gràcies per fer-nos confiança. Nosaltres, com dèiem, hi tornem a les 8 de demà. A partir d'ara, a partir de les 9, Àlex Mata, al capdavant de la fórmula amb la millor música del món, la fórmula de Ràdio Capital. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dilluns. Adéu-siau.
Supermatí, amb en Miquel 40.